Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. En els darrers anys es parla de la crisi que patim considerant de manera exclusiva les conseqüències econòmiques, com l'atur generat, el rescat del sistema bancari, etc. Avui vull parlar de l'home, de la persona, i ho faig seguint la línia medular que vertebra el millor de la doctrina social de l'Església. Parlar de la crisi des de la perspectiva de l'home no és evadir-se de la realitat, i encara menys camuflar-la. És anar al centre de la crisi que, al meu entendre, va més enllà de l'economia i les finances. En aquesta carta vull enfatitzar les raons que tenim els creients i els homes i les dones de bona voluntat per no deixar-nos envair i menys paralitzar pel pessimisme que ho acapara tot. És veritat que la crisi continua sent dura i penosa, especialment per alguns, però no podem perdre l'esperança ni les ganes de lluitar per sortir de la crisi i les dificultats. De vegades se sent dir: tot està molt malament i no hi ha res a fer. Els primers cristians, que mai es van deixar vèncer per el pessimisme, ens van ensenyar a no deixar-nos acaplarar pel desànim. Sí, els veritables seguidors del mestre, en tots els temps, circumstàncies i llocs, han viscut amb força i energia tres actituds que el papa Sant Joan Pau II va proposar en la seva exhortació pastoral Ecclesia in Europa, en concret en els números 3 i 4. Les faig meves i us les proposo perquè aconseguim estar a l'alçada de les circumstàncies en aquests temps difícils. La primera actitud fa referència a la nova perspectiva amb què hem de mirar i contemplar el món i la societat. Una mirada positiva que no és excusa per no reconèixer les ombres, els errors i els pecats del nostre temps, però que alhora ajuda a reconèixer, a valorar i potenciar el que hi ha de positiu en el cor i el cap de les persones i també en la història que ens toca viure. En segon lloc, si ens servim d'aquesta mirada positiva, fruit del discerniment evangèlic, creixerà la nostra consciència d'unitat. Cal dir clarament que no hi ha res pitjor i més destructor que la divisió, la desconfiança i l'aïllament. Només es pot construir des de la unitat i des de la comunió. Per als creients és quelcom innegociable que no hi ha caritat i amor allí, i només allí hi ha Déu. Finalment, la tercera actitud que se'ns exigeix avui és una gran dosi d'esperança. Sense esperança no es pot evangelitzar. I nosaltres, els cristians, no podem oblidar que som al món per evangelitzar, per donar raó de la nostra fe, de la nostra esperança, per canviar el nostre món i fer-lo més fratern i més habitable. El missatge de Jesús és un missatge d'esperança. Si nosaltres no vivim l'esperança que es fonamenta en la presència del ressuscitat, què anunciem llavors? Com podran els homes i les dones del nostre temps, els nostres familiars, amics i companys de feina, acceptar el nostre missatge? Acabo la meva reflexió d'aquesta setmana fent-me i fent-vos la pregunta següent. La nostra actitud, en lloc de la condemna i denúncia permanent, no hauria de ser la de reconèixer, valorar i estimular els valors positius que trobem al nostre entorn? Com és important la qualitat de la mirada? Tant que, quan va acabar la creació del món i de l'home, Déu va dir: tot això Era bo. Quant de bé ens farà aquesta mirada de Déu. Tot i que sabem que aquesta mirada positiva i agraïda no pot impedir que siguem realistes. És important no perdre-la i fer-la créixer en la nostra vida. Benvolguts, germans, que Déu us beneeixi a tots.
Sants de la ciutat dels Sants. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us proposem l'exposició Axiogràfics del Santoral Vigatà, que podeu visitar fins al 14 de gener a la Biblioteca Joan Triadú de Vic. S'hi recullen una trentena de llibres i altres documents vinculats als sants que han rebut una devoció històrica i més intensa dels fidels de Vic.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui Roman Jori entrevista Loles Vives. L'atleta i nutricionista esportiva ens presenta Pactar con el Diablo, un manual imprescindible per sentir-se en forma, sigui quina sigui la nostra edat. Loles Vives, avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Tal com vaig anunciar la setmana passada, tenim gent de molta categoria i avui tenim una plusmarquista, que és la Loles Vives, que ens ha escrit el llibre Pacta con el Diablo. I com que és interessantíssim, penso que l'hem de conèixer tots. I com cada diumenge, començarem a fer-li les preguntes. Què tal, Loles? Com estàs?
Hola, bon dia. Bé, molt bé.
Doncs vinga, comencem. No és precís vendre l'ànima al dimoni, no?
No, a veure, amb la línia en què jo busco vendre l'ànima al dimoni, jo crec que sí. Crec que sí, que és bo.
No et sembla que a l'edat mitjana hauríem anat a tots a la Fruguera?
Segurament.
Jo, personalment, he fet molt exercici i no m'ha servit de gaire. Veig que tu vius de l'exercici.
I per què no t'ha servit de gaire? Per què ho dius, que no t'ha servit de gaire?
Pues perquè no m'hi ha aprimat, perquè no...
A veure, no és que no n'hi ha prou en fer exercici per aprimar-se.
Què dius?
Aquesta és de les coses que la gent confon. Si tu et vols aprimar, és molt important que facis exercici, però paral·lelament has de fer una dieta. O al revés, si tu comences una dieta per aprimar-te, l'exercici és essencial. Perquè les dietes, què passa? Arriba un moment en què tu ja t'estanques, ja deixes de perdre pes. I amb l'exercici fa que el teu metabolisme es mantingui alt i pots seguir aprimant-te. O sigui, la fórmula diabòlica, en aquest cas, és dieta i exercici a la vegada, sempre.
El sedentarisme deteriora i envelleix prematurament i et mata. Això ens ho expliques.
Sí, us ho explico. Doncs el sedentarisme mata. A veure, mata 5 milions de persones a l'any.
Què dius?
Llavors, i això, la gent que té molta por de volar, que veiem que hi ha molts accidents de cotxe, doncs hi ha més morts anuals per sedentarisme. Doncs per què? Perquè el sedentarisme és la causa de múltiples malalties. Et porta a patir malalties cardiovasculars, et porta a patir obesitat, et pot a tenir diabetes, et porta a el que se'n diu les malalties cròniques. Per tant, el primer que ha de fer una persona que vol estar sana és trencar amb el sedentarisme. I no parlo tant de fer esport, que també, evidentment, és sobretot trencar el sedentarisme en aquestes professions que potser ens passem 8 hores asseguts. Això és dolent, és dolent. I això és el que explico en el llibre, que s'ha d'interrompir aquestes tantes hores d'estar assegut. Convé, doncs, cada dues hores, doncs, aixecar-se i moure's una mica, anar a donar un vol al carrer, en lloc de sortir a fumar la cigarreta, que això no, a caminar una mica, a pujar unes escales, simplement fer uns estiraments, que la circulació se t'activi i el cor també se't mogui una mica.
Dius que està prim, no és cap garantia.
No és cap garantia, però és més garantia que si estàs obès. No és cap garantia perquè moltes vegades hi ha persones que estan primes, però en canvi doncs, el seu sistema cardiovascular, les seves artèries, doncs, potser tenen un colesterol que fa que estiguin una mica obturades i tenen també risc a poder patir algun accident cardiovascular. I a vegades doncs, també hi pot haver persones primes doncs, que poden tenir malalties. Evidentment, no totes les malalties van lligades a l'obesitat.
Inactivitat igual a mort?
Home, dir-ho així no, però les persones que fan exercici tenen una esperança de vida entre 3 i 5 anys més llarga. Inactivitat vol dir mort? No, però tens més números de morir jove, bastants més números.
L'esport és el millor aliat pel cervell?
És el millor aliat per cervell, sí, perquè al fer esport es produeixen moltes millores en el cervell a nivell de neurotransmissors i està comprovat, per exemple, doncs, per veure que els nens, per exemple, s'ha vist que els nens que fan exercici o es mouen o surten al pati a jugar, quan tornen a classe aprenen millor, tenen també millor, resolen millor els problemes matemàtiques i tenen més capacitat d'atenció.
Ara la pregunta del millón. Ballar allibera endorfines?
Ballar? Sí, i sí, sí. I, clar, vull dir, és que fer esport o fer exercici. Aquí a vegades confonem els termes. Jo el que parlo és de fer exercici. I fer exercici és ballar. És ballar com és, no sé, saltar la corda, qualsevol cosa que et faci, que tu et moguis, que t'acceleri el cor. I ballant-se t'accelera el cor.
Molt bé. Si el teu treball és sedentari, practica el rebaixo interruptus.
El treball interruptus. És el que t'explicava abans. Si tu tens una feina que t'obliga a estar 8 hores assegut, procura aixecar-te de tant en tant. Jo en el llibre dono 4 exercicis per fer. Si estàs en una oficina, que pots fer, home, si estàs davant de molta gent, i no és el cas, però llavors doncs surt al passadís, baixa al pis de baix, torna-la a pujar. Pujar escales és de les coses que activa més el metabolisme i que et fa gastar més calories. Perquè moltes vegades, l'activitat diària, si tens una activitat activa, o sigui, no tens un treball sedentari, però que surts a comprar, puges escales, això que tens una feina així mogudeta, és de les coses que et fa gastar més energia.
Tan important és estudiar com fer exercici?
Per mi sí. Perquè doncs, l'exercici és el millor medicament que tenim a l'abast. I no només t'aporta millores a nivell físic, sinó que també t'aporta millores a nivell mental. I això ja és molt important. Sentir-se bé amb un mateix doncs, és molt important. I jo vaig tenir un cas amb la meva filla, que la professora em va dir deixa que la teva filla no hauria d'entrenar tant futbol perquè potser va una miqueta justeta en matemàtiques. Dic, però aprovarà. Dius, no, sí, aprovar sí, però no podrà treure el sobresalient que crec que pot treure. Dic, doncs per mi n'hi ha prou. Per mi és tan important que faci exercici com que aprengui matemàtiques, perquè a mi, particularment, a l'esport m'ha donat molt en aquesta vida. No només m'ha donat salut, i toco fusta, perquè ningú fins ara m'ha donat molta salut, fins als meus 59 anys, sinó que també m'ha donat moltes lliçons de vida. He après moltes coses gràcies a l'esport.
Què són sèries repetides?
Doncs, quan parlo de sèries repetides, parlo d'un tipus d'entrenament que se'n diu antigament, se'n deia l'interval training, que és un entreno que, bueno, el Zatopek, el mític Zatopek, la va posar en pràctica, doncs és, per exemple, poden ser sèries repetides en el meu cas, que sóc atleta de córrer, no? Doncs és, potser ho faig diverses vegades, faig una recta de corrent, torno caminant en un recte corrent, i potser doncs, em faig 5, descanso una mica i em faig unes altres 5. Això pot ser una sèrie repetida. En el gimnàs, doncs, pot ser sèries repetides, doncs ara aixeco, faig un pectoral, després faig un abdominal, després faig uns botets, i això ho repeteixo diverses vegades. Hi ha moltes combinacions, però és un tipus d'entrenament que s'ha vist que té molts beneficis per la salut.
L'antídot, això ens interessa molt, sobretot a les senyores que ens escolten, eh?
Sí.
Un antídot contra l'osteoporosi, quin és el que tenen que fer les dones?
El principal, l'exercici de força. Això és una cosa que jo insisteixo molt a les dones, perquè el treball de força, ara explicaré què és la principal eina que tenim per combatre la pèrdua de massa òssea, de densitat òssea dels ossos, que és el gran problema que té la dona a partir de la menopausa. Es pot treballar força amb gomes, es pot treballar força pujant escales, amb molles, amb peses petites, però és molt, molt important. La dona s'ha de ficar al cap que no, per exemple, que ara està tan de moda córrer està molt bé, però si el principal exercici que ha de fer la dona és, i l'home, és treball de força, no només per mantenir la salut dels ossos, sinó també, molt important, per mantenir la salut de la nostra musculatura, per no perdre la força, perquè al fi i al cap, si una persona gran, quan arriba gran, si no es pot aixecar d'una cadira, és perquè no té força. I arribar gran amb força és essencial. La força és la principal qualitat física que té el ser humà. La principal i la que hem d'intentar guardar més quan passem els anys. El pacte amb el diable, sobretot, diu no perdis la teva força.
Salvoconducto dels fèmurs quan arribis a vella.
Doncs el que deia és el salvoconducto, el treball de força.
Perquè
el treball de força, a tenir una musculatura forta, va directament proporcional a tenir uns ossos forts.
El dèficit de grassa pot ocasionar pèrdues de massa òssea o
sí.
Infertilitat?
Sí. Ah,
ja, m'explica'ns-ho en dues paraules.
En dues paraules bueno, una mica difícil, però ho intentaré explicar. A veure, si tu perds molt greix corporal, cosa que passa amb noies joves molt primes, que es volen estar molt primes, baixen els teus estrògens, perquè el greix és un dipòsit d'estrògens. El baixar els teus estrògens, per simplificar-ho, dona ja alteracions al teu cicle menstrual. Alteracions que poden ser amenorrea, que arriba un moment que ja no et baixa la regla. El no baixar-te la regla, a més, et porta del problema de que perds massa òssea. O sigui, és tot un encadenament hormonal. Llavors, aquest és un problema que es dona molt, sobretot, amb noies joves que volen estar molt primes o que fan una especialitat o un esport que els obliga a estar primes, posa't gimnàstica, posa't aquesta moda que ara és el fitness, i llavors ens alerta, perquè arriba un moment, jo ho he viscut, companyes fondistes, que també estan molt primes, que perden, ja se'ls hi en va la regla, i comencen a tenir problemes ossis i fractures per estrès, que es diu. I aquest és un problema, és a dir, com si fossin unes noies joves que es tornen menopàusiques cop i volta.
Bueno, és això que dius, que les dones menopàusiques el calci cobra una gran importància junt amb la vitamina D, no?
Exacte, l'alimentació és molt important en aquest aspecte. Llavors, menjar aliments rics en calci, que no necessàriament han de ser làctics, tot i que els làctics és una bona font de calci, i sinó també els fruits secs, les verdures de fulla verda, i llavors la vitamina D. La vitamina D és molt important, s'ha tingut una mica oblidada, és molt important que en les analítiques les dones menopàusiques ens fem, comprovem els nostres nivells de vitamina D, perquè encara que siguem en un país de molt sol, hi ha dèficit.
Yeah.
Hi ha dèficit. I vida per l'alimentació tampoc és complicat, perquè no hi ha gaires fonts de vitamina D per l'alimentació. El peix blau, sí, el rovell de l'ou, però el sol és la principal font de vitamina D, però clar, com que també té els seus perjudicis, cal prendre'l amb cuidat.
Què és la sarcopènia?
Doncs és el que et parlava. La sarcopènia és la pèrdua de força i massa muscular amb el pas dels anys. És el que hem de combatre, perquè no és un problema de vells. Hi ha un de cada tres persones majors de 50 anys, homes, ja també, els homes també, pateixen sarcopènia, que és pèrdua de massa muscular, pèrdua de força. Què passa? Si tu això no ho evites, no ho frenes, que això, pactant amb el diable, ho pots frenar fent l'exercici, arribaràs a vell que no et podràs aixecar de la cadira, ni et podràs vestir, perquè no tindràs força.
Yeah. Viure no és durar. S'ha de promoure que la gent gran faci exercici.
Bé, viure no és durar, també no és durar. No és anar passant els dies per anar fent. S'ha de promoure que la gent, primer, faci exercici perquè pugui arribar vell autònom, sense ser dependent de ningú, i també aquí podríem encadenar que no és durar d'anar passant els dies, sinó aixecar-se cada dia per tenir un objectiu a la vida, per tenir un somni, et lleves per fer alguna cosa que et motiva.
Administrar l'exercici, explica'ns això.
Això d'administrar l'exercici, en parlo en el llibre,
diversos
capítols. és sobretot va destinat a la febre que hi ha ara entre la gent que practica aquestes especialitats de fondo, com els runners, com els triatletes, com els que fan Ironmans, que a vegades s'està donant una obsessió per l'exercici una mica exagerada, que fan entrenen cada dia només amb aquest alè de millorar les marques, no? De participar en competicions. I no descansen, i només entrenen. I, bueno, i això, doncs això què porta? Doncs això porta lesions, porta infeccions, porten a una sèrie de problemes. I han de tenir en compte que el descans és una sessió d'entrenament més. El saber recuperar-se bé és molt important perquè, a més, aflori el teu entrenament i les adaptacions que provoca l'entrenament.
Per tant, dormir és la gran recuperació.
Dormir és la principal recuperació que tenim tothom, evident, i també per les persones que fan esports i han de dormir. Dormir és també una part essencial dintre de les jornades de descans que s'ha de fer.
No dormir lo suficient, dius que fa envellir molt aviat?
Sí, no dormir suficient fa envellir, és així. Fa envellir i cal dormir, l'OMS recomana dormir 6 hores cada dia. Aquí també, a mesura que ens anem fent grans, les necessitats de son van disminuint. Això és el que recomana l'OMS i és important fer-ho. Però bé, hi ha persones que potser amb 5 hores tiren i hi ha persones que en necessiten 8 o 9.
Els nervis són els que no ens deixen dormir. La tranquil·litat ens porta el son. Això ho expliques tu?
Sí, els nervis que de qualsevol, o l'estrès, quan tu te'n vas a dormir, que estàs estressat, això els hi passa sobretot amb gent que treballa de nits, que es troba, per exemple, els actors, després d'una sessió, o inclús periodistes com vosaltres, que esteu a la ràdio fent un programa de ràdio, i immediatament, si us aneu a dormir, i esteu a vegades molt desvetllats, perquè encara esteu amb adrenalina, no podeu dormir. Això també els hi passa molt als esportistes davant d'una gran competició. Que et passi un dia, no passa res, però si et passa cada dia, doncs un insomni prolongat, doncs és convé evitar-ho.
Bueno, ara una mica d'homenatge al que ens aguanta, que són els peus, eh? Els peus són molt punyeteros, parlant malament, i sí. Complexos, no?
Sí, els peus, al fi i al cap, és el que ens aguanten, i també a vegades no els hi donem gaire importància. Per exemple, les dones a vegades abusem massa dels talons, i els talons tan alts doncs, són perjudicials pels peus, inclús a vegades els atletes també no cuidem la manera de les sabatilles o la manera de córrer. Els peus doncs, també els hem de tenir presents.
Els exercicis descalços a la sorra...
Sí, van bé.
Van molt bé,
van
no?
Molt bé, exercicis descalços a la sorra, de mobilitat.
Escolta, dius una cosa que a mi he trobat una mica... No l'acabo d'entendre. Diu, em fa mal l'esquena i el metge m'ha dit que jugui al bridge.
Sí.
Què vols dir amb això?
No, t'explico. Jo tenia un problema a l'esquena i vaig anar al metge.
Sí.
I jo tinc 59 anys, quan vaig anar al metge llavors, doncs en devia tenir, no sé, 55.
Bueno, sí.
I jo hi vaig anar doncs, perquè tinc un problema a l'esquena greu i doncs, en aquell moment estava fotuda, em feia molt mal. I el senyor diu, bueno, doncs em fa mal i clar, jo vull continuar fent esport. A veure, i el senyor em va dir, senyora, ¿y a usted quién le manda correr 100 metros y saltar longitud a su edad? Juegue al bridge. Això, paraules textuals. Llavors, jo això és el que explico en el llibre.
Okay, ja ho he vist,
vull dir,
ja.
Quin metge és aquest que m'està dient deixa de fer esport, deixa de practicar la cosa que t'il·lusiona tu sueño, el teu
sí,
somni.
Sí, el que parlàvem.
I dedica't a jugar al bridge. Home, doncs això és el que explico en el llibre, l'anècdota aquesta.
Pren consciència dels teus límits. Solament així estaràs amb les condicions de superar-les.
Sí, bé, aquí és una cosa que jo explico. Vull dir, ara estan molt de moda aquests lemes tan heroics. Si tu quieres, puedes. No pain, no gain. Aquests proclames queden molt bé i estan molt bé, però hi ha uns límits. I els podem anar superant a poc a poc, però que ens hem de saber escoltar. Això també va dirigit a aquesta gent que s'obsessiona massa amb l'esport. Perquè hi ha, jo ho visc i veig molta gent obsessionada. Llavors va dirigit a aquesta gent, que no pots, per exemple, apuntar-te a una marató així perquè sí, perquè tu quieres, puedes. No, tu necessites entrenar i molt per poder fer una marató. No és un joc córrer una marató. i comporta els riscos. Aquí és on vull anar. Els límits es poden superar, clar que sí, però els has d'anar superant a poc, i parlo des de l'aspecte de l'exercici.
El sucre és un verí.
Actual, doncs l'OMS l'ha declarat com un verí, evident. Són paraules de l'OMS. S'ha vist que els sucres, l'excés de sucres del consum que té la societat, és el que ha contribuït a aquesta onada d'obesitat que hi ha per tot el món en els països desenvolupats.
Bueno, doncs ara també hem d'anar a parlar d'una altra cosa, tu. Aviam, el batut de xocolata és el millor recuperador. És una beguda esportiva perquè està tan denostat el xocolata, aleshores.
A veure, aquí també és un tema complex. A veure, s'ha vist, després d'entrenar, sempre és aconsellable a la gent que entrena amb certa intensitat, no estic parlant de la persona que va al gimnàs una horeta, estic parlant d'aquestes persones doncs, que es preparen per una marató i corren i estan corrent durant una hora i pico o més, bueno, i fan entrenos intensos. Llavors, hi ha molts productes que venen, perquè està molt de moda la suplementació, de pots, de carbohidrats, barreges... Doncs el que jo explico és que no cal que ens compliquem gaire l'existència perquè el batut de xocolata, de llet amb colacao o el cacaolat s'ha vist que és millor recuperador que un Gatorade, que qualsevol de les coses que et puguis prendre. Llavors, això és el que explico. Em dius que el xocolata està tan denostat. Sí i no. El xocolata negre en petites quantitats aporta antioxidants, i aporta magnesi, i és un aliment que jo l'inclueixo en una dieta saludable, sempre i qual sigui en quantitats controlades. Està bé perquè aporta poc sucre. El xocolat amb llet, doncs ja que ja té més sucre, doncs ja no ho és tant. Però diríem que les coses van per aquí.
I la cervesa per què no és bona?
Perquè porta alcohol.
Ah,
única i exclusivament.
Per l'esportista,
Sí.
Però com que n'hi ha sense alcohol, ara no hi ha d'haver-hi problemes, no?
Bueno, sí. No.
Prendre cafè abans de competir no és mala idea, no ho sabia, això, tu.
No és mala idea, perquè, a més, està vist dins d'aquests suplements que hi ha tants, és dels pocs que està comprovat que et pot ajudar a aguantar millor l'esforç durant un temps més prolongat. Convé prendre-se'l com a mínim mitja hora o tres quarts abans de fer l'exercici, perquè triga a fer efecte, i si te'l prens, potser ja et fa efecte quan te'n vas a la dutxa. Però, per exemple, la mitja part d'un partit de futbol, per afrontar els últims minuts del partit de futbol, que estàs cansat, doncs pot ser una bona idea.
El dopatge mata, però sembla que no, almenys pels russos, perquè no sé de cap rus que s'hagi mort pel dopatge.
Doncs sí. Si mirem a la història de l'esport, doncs en trobaríem a molts. El dopatge mata. El dopatge ha matat a molta gent i, a més, fas trampes.
Home, això segur.
I, doncs, l'ús d'anabolitzants porta molts problemes cardíacs, et pot conduir a càncers. En les dones els hi aporta a uns canvis hormonals a vegades devastadors. Jo he conviscut... He viscut al costat d'atletes de la RDA, per exemple, i romaneses dopades, les he vist i espantaven. No?
Sembla antigues.
I ara, actualment, clar, el dopatge cada cop està més sofisticat i cada cop està més acotat als riscos que suposen per la salut, i intenten fer-ho millor. Però així i tot, evidentment, dedico molt en el dopatge en aquest llibre, perquè a mi particularment m'ha afectat com a atleta, m'ha perjudicat, no perquè jo em dopés, sinó per les dopades que competien amb mi i em deixaven en ridícul i semblava que jo era dolenta, quan després vaig saber que anaven dopades fins a les orelles. No?
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre molt bo sobre el benestar i la necessitat de fer exercici. Llegiu Pacta con el Diablo, de Loles Vives. Gràcies, Loles, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu, Roman.
Mientras un futbolista se distrae de Dios dorado, otra vez, Coliseo de la infamia, ya no alberga visitantes. Sí, tengo que salir, ya no lo aguanto más, tengo que salir de aquí. Oh.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa. És